L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Maresme han signat un conveni per a millorar el sanejament de Tordera. Concretament, l'acord assolit permetrà impulsar el sanejament de la urbanització Ágora Park mitjançant la construcció d'una depuradora i els corresponents col·lectors en alta encarregats de recollir les aigües residuals provenents del clavegueram i transportar-les cap a la depuradora. Benvinguts a l'Infovespre Comarcal.
Infovespre Comarcal.
Benvinguts un dia més a l'informatiu. Coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Dijous 23 de novembre de 2017. Demà és el divendres negre, conegut popularment com a Black Friday, el dia en què es dona el tret de sortida a les compres de Nadal i també és un dia en què la gran majoria d'establiments ofereixen grans rebaixes als seus productes i cal tenir molt de compte amb això, de no caure en aquests paranys que ofereixen les grans superfícies. Avui estigueu atents a l'Infovespre, ja que us donarem uns quants consells útils a tenir en compte. A l'edició i locució, Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts.
L'actualitat de Tordera, Calella i Palafolls, a l'informatiu vespre.
Moment tot seguit, com sempre, de repassar titulars. El plenari de Calella va aprovar ahir començar a retribuir a l'alcaldessa Montserrat Candini impuls a la millora del sanejament de Tordera amb la construcció de la depuradora d'Ágora Park. L'Ajuntament de Blanes intenta continuar amb la rehabilitació dels pisos dels mestres ocupats. Tordera participa en el gran recapte d'aliments i necessita un mínim de 10 voluntaris més. Un dels calellencs ferits per les càrregues de la Guàrdia Civil, l'1 d'octubre, explica en quin punt es troba la seva denúncia. Malgrat de Mar, es compromet a donar suport a la celiaquia. Un bus sortirà de Tordera a la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les. Avui us donarem també uns consells, com hem dit, per al Black Friday, segur i sense estafes. L'Associació de Comerciants de Palafolls engega una campanya de Nadal amb la Fira d'Artesania i Complements i la promoció de premis. Germanites reflexionen sobre la violència de gènere en un taller al Mercat de Calella. Obertes les inscripcions per a participar a la tercera Fira de Nadal, en aquest cas a Tordera, i el Museu Arxiu de Calella obre les seves portes durant la Nit del Terror. Pel que fa al temps, durant el matí i el migdia, la nuvolositat ha estat entre variable i abundant a tota la comarca. De cara a la tarda s'han obert moltes clarianes, no s'esperen precipitacions i les temperatures mínimes han pujat lleugerament i han anat dels 4 als 8 graus a l'interior del Maresme i a la costa entre els 10 i 12 graus. Repassats titulars, entrem en matèria. El plenari aprova començar a retribuir a l'alcaldessa Montserrat Candini. Candini, però, no percebrà el sou màxim establert per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel càrrec d'alcaldessa amb dedicació exclusiva fins a la constitució del nou Parlament de Catalunya. Actualment segueix cobrant com a diputada a la Cambra Catalana. Fins a la renovació del plenari, Candini cobrarà una retribució de 2.000 euros bruts mensuals en concepte d'indemnització per a la seva assistència al ple municipal i a les reunions de la Junta de Govern Local. Una quantitat fixa aplicable ja des d'ahir 22 de novembre. El tinent d'alcaldia de règim intern, Jordi Sitjà, va detallar la proposta que substitueix l'acord que es va adoptar el juliol del 2015 després de les últimes municipals.
Fixar com a indemnització a partir del 22 de novembre de 2017 En concepte d'assistència efectiva als òrgans col·legiats, la quantitat de 2.000 euros bruts mensuals fins que es constitueixi el nou Parlament, moment en el qual desenvoluparà el càrrec amb dedicació exclusiva i amb la retribució anual màxima establerta en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que en aquest moment és la quantia de 51.005 euros bruts distribuïts en 14 pagues.
Des que va arribar a l'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Candini ha renunciat sempre al sou per a dedicació exclusiva al càrrec, optant per les percepcions que va rebre com a senadora de les Corts Espanyoles des del 2008 i fins al 2015, i que cobra actualment com a diputada al Parlament de Catalunya. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels partits del govern municipal, PDeCAT i PSC Iniciativa, amb les abstencions dels regidors d'Esquerra i de la CUP. La portaveu republicana Cristina Gómez ha explicat el perquè de la seva posició. Ha recalcat, en tot cas, que no suposen el fet que el càrrec i la responsabilitat d'una alcaldia com la de Calella sigui degudament retribuïda.
No acabem d'entendre o no acabem de veure justificat el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats que es preveu durant uns mesos, que segurament seran tres, no? Perquè es preveu que el Parlament es constitueixi segurament doncs, al mes de gener, però vaja, això s'ha de veure. Per tant, vindria bàsicament per aquí l'explicació, no?, de l'abstenció. És a dir, no és pas que estiguem en contra de la totalitat de la proposta, però tampoc podem estar al 100% d'acord.
En la sessió també es va fer el sorteig de les meses electorals pels comicis al Parlament de Catalunya del pròxim 21 de desembre. Entre els presidents, vocals i suplents van sortir 171 noms que es repartiran entre les 19 meses dels 4 col·legis electorals. L'Escola Pia, l'Escola Freta i la Fàbrica Llobet repetiran com a col·legi, però en lloc de l'Ajuntament Vell exercirà com a espai de votacions la biblioteca. Les llistes es poden consultar al vestíbul de l'Ajuntament. Canviem de tema, parlem de Tordera, i és que s'impulsa la millora de sanejament de la població amb la construcció de la depuradora d'Àgora Park. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i el Consell Comarcal del Maresme han signat un conveni per a millorar el sanejament de la Tordera. Concretament, l'acord assolit permetrà impulsar el sanejament de l'urbanització Àgora Park mitjançant la construcció d'una depuradora i els corresponents col·lectors en alta encarregats de recollir les aigües residuals provenients del clavegram i transportar-les cap a la depuradora. Aquesta actuació, inclosa en la planificació hidrològica vigent, està pressupostada en prop de 1,2 milions d'euros que seran aportats per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'execució de les obres aniran a càrrec del Consell Comarcal del Maresme. L'alcalde Joan Carles García va recordar que la reclamació del consistori per resoldre el sanejament de les urbanitzacions s'ha allargat 14 anys.
És que hi havia la idea inicial que la depuradora d'Àgora Park es faria una subvenció a la Diputació de Barcelona, però l'Agència Catalana de l'Aigua decideix que no cal, que ja tenen finançament a partir del 2018 i que per tant ells seran els que executaran les obres de les dues depuradores. Està previst, després de signar aquest conveni, que es liciti l'obra i que es facin les dues obres durant l'any 2018. Per tant, començarem a finals d'aquest any es licitarà i l'any que ve es portarà a terme aquestes dues obres. Jo crec que és una bona notícia perquè ha de donar servei a molts ciutadans satisfets per aquesta aprovació de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'actualitat de Tordera, Calella i Palafolls, a l'informatiu vespre.
L'Ajuntament de Blanes intenta continuar amb la rehabilitació dels pisos dels mestres ocupats. Ara ja fa unes setmanes els coneguts com a pisos dels mestres de Blanes, en procés de rehabilitació per ser destinats a lloguer social, van ser ocupats per diverses persones sense recursos. En declaracions a Ràdio Palafolls, el regidor de l'àrea d'Acció Social, Cooperació i Solidaritat, Mario Ros, explicava que, de moment, les persones ocupants no s'han dirigit a serveis socials, on el regidor afirma que se'ls podria ajudar.
Si ells estan empadronats, nosaltres els hi podem tramitar tot el tipus d'ajudes que necessitin, el que sigui, no? Tant si és un servei, una prestació nostra, com és una prestació de la Generalitat. Si estan empadronats, nosaltres els hi podem donar el que són els ajuts municipals. no? I els nostres, però informar-los, evidentment, i mirar la seva situació, això ho poden fer, estiguin empadronats o no, però no han vingut a serveis socials.
Aquest passat dimarts, al vespre, es va reunir la taula local pel dret a l'habitatge amb la presència dels representants de l'Ajuntament, plataformes socials com la plataforma d'afectats per la hipoteca i la plataforma d'afectats també pel capitalisme, així com també Càritas Interparroquial, la Creu Roja i el Col·legi d'Advocats de Girona. La intenció de la reunió era intentar posar fil a l'agulla per solucionar la problemàtica. Tal com ha explicat Ros, els pisos estan en procés de rehabilitació i condicionament per ser destinats a habitatges d'emergència social i són, de fet, uns treballs que s'han d'executar dins d'un termini determinat. És per això que el consistori requereix amb urgència la desocupació dels pisos que, de moment, no s'ha produït.
El problema és que el temps d'execució a l'abril del 2018 finalitza i si no hem pogut fer les reformes perdrem la subvenció de la Diputació, és així de clar, no? No. I són uns pisos per pensats per gent vulnerable, jo no ho poso en dubte si ho són o no ho són, jo no ho sé, no? Llavors, nosaltres no és que com a administració només podem actuar des del punt de vista de la legalitat, no? I si no són vulnerables no podem ni tramitar-los una mesa d'emergència o qualsevol cosa, no podem fer res fins que no sapiguem la situació d'ells, no? I no la sabem.
A la reunió des de la Creu Roja de Blanes es va informar que algunes de les persones que han ocupat els pisos van dirigir-se a l'entitat on se'ls va explicar la necessitat de parlar amb els serveis socials del municipi per tal d'intentar trobar vies de solució a la seva situació. En total són 7 dels 9 habitatges els que ara mateix estan ocupats. L'edifici conegut popularment com els pisos dels mestres, perquè antigament allotjava els docents de l'escola Carles Faust, va ser construït l'any 1970 i el 2014 el consistori blanenc va iniciar el procés per tal de recuperar-ne la titularitat municipal amb l'objectiu de destinar-los a habitatges d'emergència social.
De dilluns a divendres, escolta l'informatiu Vespre Comarcal a la teva emissora local.
Tordera participa en el Gran Recapte d'Aliments i necessita un mínim de 10 voluntaris. La novena edició del Gran Recapte, campanya de recollida massiva d'aliments bàsics que anualment organitza el Banc dels Aliments Català, tindrà lloc aquest any els dies 1 i 2 de desembre. A poc més de dues setmanes de la data d'inici de la campanya, l'entitat segueix reunint voluntaris per complir el seu objectiu. 25.000 persones que treballin cobrint els 2.500 punts de recollida establerts en diferents mercats i supermercats de tot Catalunya. Tot i que aquesta última setmana ha augmentat el nombre de voluntaris, encara calen unes 17.000 persones. A Tordera, l'Associació de Voluntariat i el RUSC seran els impulsors de la campanya. En concret, la comunitat El RUSC gestionarà la recollida en el supermercat Bonpreu i l'Associació de Voluntariat dels Supermercats Mercadona, Consum i Dia. A Tordera es faran 3 dies de gran recapte, divendres de 5 a 9, dissabte de 9 del matí a 9 del vespre i diumenge de 9 del matí a 1 del migdia. La coordinadora del Centre de Distribució d'Aliments de Tots, Montse Arroyo, fa una crida per aconseguir més voluntaris per a la campanya.
Tenim sort que a Tordera cada any són bastanta gent, però clar, també tenim uns súpers que tenen moltíssima gent, sí. Vale, que compra. I llavors, clar, necessitem, per almenys, pues, necessitaríem com uns 10 voluntaris. Tipo seria supers? Repartir-se entre els 2-3 súpers. La qüestió és que la gent estaria com més bé.
Arroyo explica que per ser voluntaris del Gran Recapte cal apuntar-se a la pàgina web del Gran Recapte.
La gent ha d'entrar a la pàgina web de granrecapte.es, vale? I ja veran allà que hi ha una sèrie de dades que li demanaran, vale? El carnet d'identitat, la seva adreça, i allí li posa l'horari que vol i on vol.
I el lloc.
Vale? I el lloc. Vale? Jo quan ho tinc, normalment el que faig és que el dia abans, vale, el dijous, els hi truco a tots. És a dir, escolta, mira, soc Montserrat Arroyo, em dono a conèixer, i llavors els hi dic més o menys el que la gent necessita.
Un dels ferits per les càrregues de la Guàrdia Civil a Calella, el dia 1 d'octubre, explica en quin punt es troba la seva denúncia. Josep Grima, un dels ferits per les càrregues que agents de Paisà van fer la nit de l'1 d'octubre a l'exterior de l'Hotel Vila, ha explicat avui al programa La Ciutat de Ràdio Calella que encara no se'ls ha cridat a donar testimoni sobre els fets. Sap que s'han obert diligències, però encara no ha rebut cap notificació, ni ell ni la resta de ferits. Més d'un mes després dels fets, Josep Grima va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra per les ferides rebudes la nit de l'1 d'octubre al carrer Sant Josep per part d'agents de paisà de la Guàrdia Civil que s'allotjaven a l'Hotel Vila. Des d'aleshores no té cap notícia sobre el procés que s'està seguint.
La cosa està aturada, sabem que hi ha una causa oberta, però sabem que hi ha diligències. No hi ha absolutament res més. Ni hem rebut cap carta, ni cap comunicació telefònica, ni absolutament res, no?
Grima va denunciar que un agent que no va poder identificar el va colpejar amb una porra extensible a les cames i l'esquena mentre ell era a terra i que fins i tot va donar un cop de peu a un mosso d'esquadra que l'intentava protegir. Arran dels fets, quatre persones van patir ferides i van haver de ser ateses a l'Hospital Sant Jaume de Calella, segons va confirmar el mateix centre hospitalari a Ràdio Calella Televisió. Malgrat de Mar es compromet a donar suport a la celiaquia. L'Ajuntament de Malgrat de Mar va signar ahir dimecres un conveni amb l'Associació de Celíacs de Catalunya. A través d'aquest acord, el consistori es vol comprometre amb el suport a les campanyes i accions de caràcter informatiu, de divulgació i també formatives al voltant d'aquest trastorn. L'Associació de Celíacs de Catalunya va constituir-se l'any 1982 amb l'objectiu d'acompanyar, orientar, formar i donar suport a aquelles persones que pateixen la celiaquia, una malaltia autoimmunitària que els impedeix el consum de gluten. L'associació, a més de donar suport facilitant l'accés als aliments sense gluten, tant dins com fora de casa, és un espai des d'on també es contribueix a millorar la diagnosi precoç d'aquesta malaltia i se'n fomenta la recerca a nivell mèdic.
Infovespre comarcal.
Seguim amb més notícies. Un bus sortirà de Tordera a la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les. L'Assemblea i l'ANC Brussel·les amb Òmnium Cultural convoquen el dijous 7 de desembre a donar suport al govern legítim i a manifestar-se a la capital d'Europa. El lema de la mobilització serà Omplim Brussel·les, seguir la iniciativa de nombroses persones que han començat a organitzar-se els darrers dies. La manifestació acabarà amb un acte polític davant les institucions europees per reivindicar la llibertat d'expressió i la llibertat dels presos polítics. L'ANC Tordera per la independència ha aconseguit omplir un bus de 55 places per anar a Brussel·les. El coordinador local, Àngel Vallicrosa, es mostra satisfet de la resposta.
Sí, veiem que no podia ser d'una altra manera. També Tordera, una altra vegada, doncs, ens hem tenit les propostes que les de Catalunya doncs, ens han ofert. I aquesta vegada tocava anar a Brussel·les. Ja hem fet tocar totes les portes, hem fet tot tipus de manifestacions, ja d'aquesta és molt més agosarada. Agosarada perquè aquí suposa un cost físic, perquè és lluny, i a l'altre un cost econòmic, que no tothom que volgués no s'ho pot permetre. Evidentment, aquí ha fet molts esforços i està preparant-se doncs, per poder fer aquesta anada i tornada.
Vallicrosa creu que la presència de catalans a Brussel·les farà internacionalitzar encara més el procés independentista.
Home, suposem que també tornarem una altra vegada fer ressò i demostrarem que no estem aturats, que estem fent i estem dintre de les nostres possibilitats i com a mínim us fent de present, que és la cosa, evidentment, sempre pacíficament, amb filosofia, i de veritat aquesta vegada doncs tocarà allà. Sí que és veritat que Brussel·les és un lloc que hi ha moltes manifestacions, hi ha molts altres àmbits que sempre es van manifestar allà. Aquesta vegada pensem que serà molta gent també, molta gent doncs, que podrà permetre doncs, aquests dies, a partir d'aquests dies, per fer-hi. I, evidentment, seria això, fer processó. I l'altre també que tingui una càrrega política. El fet que hi hagi un acte a les 5 de la tarda, doncs, perquè puguem doncs, fer obertura doncs, aquest procés electoral que hi haurà doncs, el 20 de desembre.
El viatge a Brussel·les serà del 6 al 9 de desembre. La sortida serà el dimecres, dia 6, davant de l'IES Lluís Companys a les 5 de la matinada per fer ruta cap al nord de França per instal·lar-se en un hotel de Lille. El dia 7 sortirà cap a Brussel·les per participar a la mobilització davant de les institucions europees. A la tarda deixaran estona lliure per conèixer la ciutat i tornada a l'hotel. Finalment, el dia 8 es farà una sortida a Bruges per conèixer els encants de la ciutat i per la tarda s'anirà fins a Gant. Es farà nit en ruta per arribar a Tordera el dia 9 cap al migdia. I tot seguit parlem de consells per un Black Friday segur i sense estafes. Demà és el divendres negre, conegut popularment com a Black Friday, el dia en què es dona el tret de sortida a les compres de Nadal, i també és un dia en el que la gran majoria d'establiments ofereixen grans rebaixes als seus productes. I cal tenir molt en compte tot això, sobretot de no caure en paranys que ofereixen a les grans superfícies. Ràdio Calella Televisió ha parlat amb el caporal del grup de relacions amb la comunitat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Arenys de Mar, Llorenç Silva, que ha destacat que cal tenir especial cura amb els preus.
Hem de tenir especial cura una mica amb els preus. Evidentment, aquí estaríem parlant d'un avançament de rebaixes, val? I el que s'hauria d'haver fet prèviament a la compra d'aquests productes que ens ofereixen aquestes superfícies comercials és comprovar que el preu, doncs, que tingui el producte rebaixat sigui el mateix o inferior al que tenia en el moment de venda quan no hi havia cap mena d'oferta ni Black Friday. Val? És important perquè moltes vegades al darrere d'aquestes vendes, val, d'aquests productes, hi ha el que és una puja del preu per després oferir la rebaixa. I, evidentment, sempre hi ha una mica aquesta petita trampa.
A banda dels preus, hem de tenir especialment cura amb les bosses de mà i amb les carteres, sobretot a les grans superfícies on hi ha molta afluència de gent.
També és important, evidentment, en aquests grans centres comercials on hi ha una gran afluència de persones, evidentment, llavors el que interessa sobretot és prendre mesures d'autoprotecció molt bàsiques, no? El fet de portar les bosses creuades al davant, les senyores, els senyors, les carteres i cada les butxaques interiors de les caçadores o abrics, per evitar, doncs, que siguem víctimes d'algun tipus de furt, que les bosses tinguin tancaments segurs, val? Estar una mica atent a persones que es vulguin distreure amb qualsevol pretext o qualsevol excusa o qualsevol pregunta, val? Per evitar, doncs, que potser, aprofitant aquesta benentesa, doncs, hi hagi algun altre còmplice que pugui mirar de treure'ns els diners que portem a sobre.
I pel que fa a les compres a través d'internet, ens hem d'assegurar que són pàgines oficials i que coneixem i sabem que són fiables.
Què hem de fer? Doncs, sobretot, confirmar i mirar molt bé la veracitat de la pàgina concreta, val? Fiar-nos a aquelles pàgines de compres a través d'internet que ja coneixem veritablement, val? Que sabem que són les que ofereixen garanties. Molt important, el pagament. Si ens demanen fer pagaments a través de Western Union o similar, sospitem. Sempre les grans marques de venda per internet ens faciliten, doncs, el fet de la venda per PayPal o potser contra el reembossament del producte. D'aquesta manera, si més no, ens garantim, doncs, que podem comprovar i verificar que el producte ens arriba.
S'acosten les dates de Nadal i una de les entitats que aquests dies ja posa en marxa la maquinària nadalenca és l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. L'associació ha organitzat aquest proper dissabte una nova edició de la Fira d'Artesania i Complements de Nadal i també ha engegat una nova campanya promocional de premis en metàl·lic per tots aquells consumidors i usuaris dels comerços locals. El president de la CEP, Francesc Tresserres, així ho explicava als micròfons de Ràdio Palafolls al seu pas per el Palafolls en xarxa.
És una manera de començar ja a preparar les festivitats de Nadal, tant per poder decorar la casa, els llocs de treball, com també començar a aconseguir els petits regals, obsequis que fem als familiars i amics, que sempre donen una idea nova o diferent de les quotidianes. Tot el que és la relació a la festivitat de Nadal, per te podràs trobar que són la decoració, els arbres, els petits detalls que vulguis posar a casa teva per diferenciar l'època aquesta del que és de Nadal, no? També hi haurà tallers, hi ha un parell de parades que fan tallers per la menada perquè puguin entretenir-les. Vull dir que està bastant diversificada.
Les germanites reflexionen sobre la violència de gènere en un taller al Mercat de Calella. Aquest dissabte 25 es commemora el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i durant tot el mes de novembre s'han fet diversos actes per contribuir a la reflexió sobre aquest tipus de violència. El Mercat Municipal de Calella ha acollit avui a 6:15 de la tarda un taller titulat un soplo de aire contra la violencia de género, en el qual s'ha realitzat una dinàmica per meditar sobre determinades imatges i cançons que es projecten. El taller l'han organitzat les dones del programa Créixer, promogut per les Hermanites. Una de les organitzadores, la Marem Fanami, ha explicat avui al programa La Ciutat en què es treballarà aquest taller.
Sí, vamos a hablar de esperanza, pero nosotros esta actividad la hacemos mediante mímicas y música para llegar a estas mujeres. Sabemos que hay muchos tipos de violencia, la psicológica, la física, entonces nosotros nos estamos enfocando a la violencia psicológica, que es la más frecuente, pero es la más silenciosa, porque hay muchas mujeres que viven esta violencia, pero viven en el silencio. A veces no saben que están viviendo esta violencia. Entonces nosotros queremos llegar a estas mujeres para concientizarla que sí que están viviendo y que se pueden salir.
Els Mossos d'Esquadra afirmen que les denúncies de joves menors per agressions masclistes han pujat un 11% respecte a l'any anterior. A data d'avui, 8 dones han mort per violència de gènere. 7 eren majors d'edat i una altra era una filla menor d'edat. Només dues havien denunciat a la policia la seva situació. En el que portem d'any s'han detingut més de 4.350 persones relacionades amb violència de gènere, però els Mossos destaquen un lleuger augment de les detencions de menors, especialment entre les franges dels 16 i 17 anys. En total, la policia catalana ha instruït 10.968 denúncies, un 3,5% més respecte l'any anterior. Obertes les inscripcions per participar a la tercera Fira de Nadal a Tordera. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tordera ja té obertes les inscripcions per a participar com a firaires a la Fira de Nadal d'enguany. L'objectiu principal és fomentar el sector de serveis i comerç del municipi. Marçal Vilageliu és regidor de l'àrea.
Aquestes fires formen part d'aquesta feina de facilitador de muntar activitats perquè la gent es quedi i com a mínim generar el flux en dies que no hi estan. I a partir d'aquí és quan entra la feina del comerciant, que ja ho fan i ho fan ben fet, d'intentar aprofitar tant com es pugui.
L'objectiu principal d'aquesta activitat és atreure nous visitants al municipi, poder seguir dinamitzant el nucli històric i que els torderencs i torderenques surtin al carrer i gaudeixin d'aquest ambient nadalenc al seu poble. Les inscripcions es poden fer via correu electrònic a fira@tordera.cat o bé presencialment a les oficines de promoció econòmica al Camí Ral 174, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i el termini finalitza l'1 de desembre. Parlem tot seguit de Calella i és que el Museu Arxiu obre les seves portes durant la nit del terror. El Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Baguer de Calella celebrarà divendres i dissabte la nit del terror. Es tracta d'una visita guiada amb moltes sorpreses dins les instal·lacions de l'equipament del carrer Escoles Pies. Així ho ha explicat el tinent d'Alcaldia de Ciutadania, Xavier Nijas.
És una visita guiada que hem fet enguany per provar de captar nous públics. Òbviament el que pretén la visita, com diu el seu nom, és amb aquest ganxo de la por. Hi haurà tota una argumentació vinculada amb les exposicions que hi ha en el propi espai museístic del museu, i és una manera divertida i diferent, diguéssim, d'acostar les peces històriques de la ciutat al públic segurament més juvenil que intentarem captar.
Les visites guiades es faran divendres i dissabte a les 9 del vespre i tindran un preu de 2 euros.
Vols saber quin temps farà? Moment de la previsió meteorològica.
Com sempre, arribats a aquest punt de l'informatiu, anem a conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores amb en Quim Serra des del Servei Meteorològic del Maresme. Quim Serra, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui les temperatures màximes han tornat a arribar als 20 graus en alguns punts de la comarca. Per tant, continuem amb unes temperatures clarament superiors als normals per l'època de l'any. Aquesta pròxima nit les temperatures també seran molt suaus, tant o més que no pas la nit anterior, i de cara a demà les màximes també semblants a les d'avui. Per tant, poques novetats caldrà esperar de cara a demà divendres. Sí que hi haurà alguns núvols més, però seran això núvols alts i mitjans, com els que hem anat tenint avui, estones un cel una mica més tapat, més trencats aquests núvols, però vaja, núvols que en cap cas portaran precipitacions. De cara al cap de setmana sí que podríem tenir algun petit plogim, algun ruixadet, entre últimes hores de dissabte i diumenge, amb unes temperatures que aleshores començaran a baixar d'una forma ja més clara, sobretot diumenge. Fins aleshores, continuarem encara amb bonança meteorològica i amb unes temperatures per sobre de la mitjana.
Infovespre Comarcal, un informatiu presentat per Joan Bosch amb el suport dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Calella, Ràdio Palafolls i La Xarxa.
Doncs fins aquí l'infovespre d'aquest dijous 23 de novembre, un informatiu marcat per a aquesta notícia de l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Maresme i aquests consells que hem donat, per exemple, per demà al Black Friday. A l'edició i locució, Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Res més per la nostra part, ens retrobem demà a la mateixa hora. A reveure. Adéu-siau.